La taula de l'Evangeli.
Salutacions cordials, amics, amigues, oients del programa. Com cada diumenge, ens plau de saber-los a l'altre costat de les ones, seguint la taula de l'Evangeli. Gràcies. Ens trobem ja al quart diumenge de Quaresma. Escoltarem les lectures de la missa i a conversar sobre el missatge litúrgic que hi contenen amb els nostres dos tertulians, concretament la Roser Soler, que és membre del col·lectiu El Sembla Veu de la parròquia, que ella és de la parròquia de Crist Rei de Barcelona. Bon dia, Roser.
Hola, bon dia.
Gràcies per ser de nou aquí, eh?
I tant.
Bueno, i també mossèn Josep Montoya, que és diaca casat del bisbat d'Urgell, amb tasca pastoral a les parròquies de la Vall de Ribes.
Hola de nou, content Hola. De compartir taula amb la Roser. I amb
Vinga,
tu també, Maria.
Gràcies.
Posem-nos-hi.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge quart de Quaresma és del segon llibre de les Cròniques i del capítol 36.
En aquells dies, tots els grans sacerdots i el poble reincidien contínuament en la culpa d'imitar tots els costums abominables de les altres nacions, profanant així el temple del Senyor que ell havia consagrat a Jerusalem. El Senyor, Déu dels seus pares, els enviava cada dia missatgers que els amonestessin, perquè li dolia de perdre el seu poble i el lloc on residia. Però ells es burlaven dels missatgers de Déu, no feien cas del que els deia i escarnien els seus profetes, fins que el Senyor arribà a enutjar-se tant contra el seu poble que ja no hi havia remei. Llavors els caldeus incendiaren el temple de Déu, derrocaren les muralles de Jerusalem, calaren foc a tots els seus palaus i destruïren tots els objectes preciosos. El rei dels caldeus deportà a Babilònia els qui s'havien escapat de morir per l'espasa i se'ls quedà per esclaus d'ell i dels seus fills fins que passaren al domini persa. Així es complí la paraula que el Senyor havia anunciat per boca de Jeremies. El país fruí dels anys de repòs que li pertocaven. Tot el temps que quedà desolat, el país va reposar fins a haver complert 70 anys. Però l'any primer de Sir, rei de Pèrsia, el Senyor, per complir la paraula que havia anunciat per boca de Jeremies, desvetllà l'esperit de Sir, rei de Pèrsia, perquè promulgués de viva veu i per escrit un edicte que deia: Sir, rei de Pèrsia, fa aquesta declaració. El Senyor, el Déu del cel, m'ha donat tots els reialmes de la terra i m'ha encomanat que li construís un temple a Jerusalem, ciutat de Judà. Si entre vosaltres hi ha algú del seu poble, que el Senyor sigui amb ell i que hi pugi.
Versets que resumeixen la destrucció de Jerusalem i de la seva organització monàrquica, la deportació a Babilònia i l'anunci per part del rei de Pèrsia, Sir, del permís donat als deportats per retornar a la seva terra.
Perquè li interessava Sir.
Clar.
Havia de passar a Egipte i necessitava...
Són terres molt desitjades, no? Ho eren, vaja, i segueixen sent. No,
però és un dels textos més macos que a mi de l'Antic Testament. És, com diu Sant Jeroni, que ve a ser com una crònica de tota la història de salvació.
Això ho he llegit.
Déu elegeix un poble, el poble no li fa cas, ni missatgers, ni profetes, ni ningú. I Sir, el meu servent, diu, ja ve un altre text, Sir, el meu servent, és a dir, que Sir no coneixia Jahvé i, en canvi, és el servent de Déu, el que posarà el poble un altre cop a Jerusalem. Que les raons històriques siguin unes altres, això no té res que veure. Déu es mou com vol. I nosaltres també podem veure-ho aquí. Però és molt maco el text, eh?
Sí. Jo he vist moltes coses en aquest text, des del sentit de pertinença, el sentit d'un pare que estima el seu poble, que no l'abandona, malgrat que som uns trastos, no ens deixa mai, el sentit d'això, de buscar instruments que no són dels seus. És a dir, Sir no era, és el que deies tu ara, no? Déu, ja bé, no era el seu Déu.
No.
Però Déu se n'aprofita una mica d'ell per fer recuperar aquest poble, que recuperi l'identitat i torni a Jerusalem i torni a ser poble, no? És a dir, és un text molt bonic perquè és com una historiografia, una crònica historiogràfica.
I la nostra, que és la història també la nostra.
Del... Sí, i evidentment segueix sent actual. Després de 2.500 anys que pugui tenir aquest text, doncs segueix sent actual, no? I aquest tema de sentit de pertinença és el que a mi, buscant una mica l'actualització del text, aquest sentit de sentir-nos de parròquia, no? Un dia la nostra església potser es mouen, jo crec que es mouen excessivament, però diuen que és el futur, alguns diuen, que en els moviments, no? La gent es mou en moviments. Jo soc d'aquest grup, jo soc d'aquest altre, jo soc d'escola, jo soc dels Emaús. I l'església es mou això, i l'esperit de parròquia, d'aquell que era veí, que baixava a la parròquia i em trobava amb la veïna, i aquest esperit de parròquia sembla una mica que ens hem perdut. A grans ciutats busquem la missa que més ens convé. No, és que avui ens va bé missa de 12, és que avui és que anirem a les 6 de la tarda. I no, és que hem d'anar a no sé on i a la teva parròquia no vas.
Vols dir que això no hi ha darrere unes quantes raons de tipus històric, de tipus de les persones que hi ha al front de... perquè els moviments sí que fan un el meu mode de... Vaja, fruit d'un moviment, jo era de la GIC.
Sí, sí.
Sí que han fet un bon servei.
I el fan, el segueixen fent.
I el fan. Sí. Però aleshores, hi ha quantes parròquies amb això, doncs vull dir que s'han anat enfonsant, que no... Vaja, que t'hi vas a dormir quan hi vas a missa. Que sí, l'únic que han fet ara, doncs vull dir, potser omplir d'imatges i de flors. I que aleshores no et sents, doncs, amb aquella empenta. No hi veus si era el meu servent, no?
No, evidentment, hi ha parròquies, i això jo t'ho he fet jo quan tenia canalla, no? D'escollir quina parròquia m'hi trobava més a gust, o que els nens s'hi trobarien més a gust a missa, no? Doncs pues no, pues a casa resulta que el mossèn que hi ha, pues mira, en aquests moments no encaixa, o no pot veure les criatures, o és que no fa cap... Si embargo, aquesta parròquia de més enllà, fan una catequesis per infants durant l'Evangeli, i això sí que evidentment hi és, no?
Sí.
I acabem escollint una mica on ens hi trobem a gust, no? Però llavors jo crec que l'important seria arrelar en aquella parròquia, fer-t'hi, que no sigui la del teu costat de casa, però... Perquè hi ha comunitat, no? Jo, per exemple, tinc un fill vivint a Alemanya, i algun cop hem anat allà, i es mou en equilibri molt 50-50% les protestants, també els luterans, els protestants i els catòlics. I algun cop hem anat a la protestant, perquè els meus consogres, un d'ells ho és, i l'altre és catòlic. Doncs quan hem anat allà, el sentiment de comunitat no el trobo jo en una parròquia. Vas allà i tothom es coneix, es saluden molta estona abans de començar parlant de les seves coses, tenen unes sales preparades pels diumenges, qui vol quedar-se a dinar, amb unes guixetes fins i tot amb el nom de cada família, per si volen deixar-hi coses, llibres, el que sigui. O sigui, hi ha un sentit de pertinença i de comunitat que allò s'ho senten seu. I això, jo a les meves parròquies poques vegades ho he vist.
Ho trobem a faltar.
Ho trobem a faltar. Entra gent, un personatge anònim...
Per què creieu que no hi és? A veure, vaticineu alguna cosa. Què us semblaria? Anem a l'arrel, perquè si ho podem intentar solucionar, que ja és dir molt...
Depèn, evidentment, molt del pastor que hi ha davant.
Bueno, això és el que... I em sap greu dir-ho.
Sí, a mi també, però...
Em sap greu dir-ho, però depèn del mossèn que hi ha al davant. Tu li dius, el pastor, molt bé. Però en aquests moments, jo em penso que si m'envien un ex-seminarista de Barcelona... M'estimo més un capellà dels grans que té una consciència i una de sentit de la parròquia, no? Vull dir que no es tracta, no sé, que ha sapigut animar de mossens, com és el cas de la meva parròquia, mira, estic de sort, vull dir que sap animar aquests grups, aquests altres, aquí, i aleshores amb tu discutirà això, amb l'altre discutirà allò, però que va fent que hi hagi una vida. Ara, arribant a aquest grau de relació que tu dius, de sentit de parròquia, jo no sé fins a quin punt es pot arrelar. I en un poble no sé si és més fàcil o més difícil. És més difícil, perquè la gent et coneix. Jo sóc de poble.
I som els que som.
Jo sóc de poble, i no m'agradaria que la gent sapigués tot el que faig. En canvi,
sóc
de Barcelona, visc amb molta més llibertat. Sí. Què vols?
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians d'Èfesi, del capítol segon.
Germans, Déu, que és ric en l'amor, ens ha estimat tant que ens ha donat la vida juntament amb Crist, a nosaltres que érem morts per les nostres culpes. És per gràcia que Déu us ha salvat i juntament amb Jesucrist ens ha ressuscitat i ens ha entronitzat en les regions celestials perquè davant dels segles que vindran quedi ben clara la riquesa de la seva gràcia i la bondat que ha tingut per nosaltres en Jesucrist. A vosaltres que heu cregut us ha salvat per gràcia. No ve de vosaltres, és un do de Déu. No és fruit d'unes obres perquè ningú no pugui gloriar-se'n. Som obra seva. Ell ens ha creat en Jesucrist per dedicar-nos a unes bones obres que ell havia preparat perquè visquem practicant-les.
Un fragment on es palesa ben bé l'obra de Déu en la vida del creient, com expressa Pau. La força de l'amor de Déu supera el nostre pecat i ens salva. En tenim consciència, ens l'alegrem. Com creieu que ho vivim, aquesta realitat de que hem estat salvats?
Bé, doncs, no, que d'una primera lectura molt més, diguem, entre per cometes, pràctica, no? De parlar de comunitat, històrica, de sentit de pertinença, aquesta lectura, tot i curteta, doncs, no deixa ser molt profunda, no? Com tu mostres ara, Maria. I, evidentment, la salvació no ve per nosaltres. No ens salvem pels nostres mèrits, malgrat que se'ns demana unes actituds i unes maneres, no? I ens seguia Jesús en les seves actituds. Però és la gràcia, i això costa tant de reconèixer que tot ens ve per un do gratuït, que és la salvació, és un do gratuït, i seguim pensant que ens salvem per nosaltres mateixos. I pensem, mira, a mi em passa moltes vegades, no? Per exemple, ara venir aquí a Ràdio Estel, preparo les lectures que la tu, Maria, ens indiques. I a vegades penses, ai, aviam com ens sortirà tal. I al final penses, clar, deixa l'Esperit Sant que parli, deixa-li el que faci, que em faci dir, evidentment, segons la meva manera de pensar, però que sigui ell el que parli, no? No, seguim pensant que sóc jo el que diré i ho quedaré la mar de bé i ho faré la mar de bé. No, és a dir, ostres, aquesta actitud de saber abandonar-se a les mans del Senyor, perquè ja hem estat salvats, perquè el gran sacrifici de la creu ja ha estat viscut i ha sigut el mateix Crist que mor per nosaltres, no? Això ens costa tant.
Sí, però ho hem d'aprendre, vull dir, ho hem d'aprendre. Vull dir que això ho vas aprenent. De jove et penses més que ets tu, que fas tu, i que si bé, si no m'escolten és perquè... I avui vas aprenent dient no. És un do de Déu, és la gràcia. I després el que m'agrada de la carta, almenys a mi ho semblava, perquè no és una circular, sinó la carta de l'Església dels Efesis, no? I aleshores, doncs, que recorda en aquella església, el qual pot ser per la meva, per la teva, per allà, que hi ha una sola església, no? Que formem una única església i que té per cap el mateix Jesucrist. Això és el que ens uneix, malgrat les petites baralles que hi pot haver, les discussions, les desavenences, però que és el Crist el que ens uneix. I això és important. Per això ho vas descobrint, jo penso.
Jo penso que tinc una edat ja i veig que em costa encara. No, i també veig que, per exemple, al moment de prendre decisions de la vida importants, a qui acudim? Si tinc que fer un document, vaig a un advocat. Si tinc un mal de panxa, vaig al metge. Per què no sé posar-me a les mans de Déu quan he de prendre una decisió de vida? Deixo aquesta feina o no la deixo? Segueixo servint aquí o me'n vaig a un altre lloc? Segueixo amb aquest voluntariat o en faig un altre? Quan he de prendre decisions importants a la meva vida que em marcaran, sé posar-me en les mans del Senyor, sé portar-ho a la pregària, sé abandonar-me.
Sí.
I jo penso que moltes vegades no, que ens pensem molt més en els nostres interessos personals del que pugui afectar-me, no? I costa, costa. Jo reconec que aquest punt d'humilitat i de saber-se abandonar, a mi personalment em costa.
No, i després pensava també que la història es fa amb els homes i dones de cada època, amb els seus desitjos, els seus anhels, les seves mancances, vull dir que és tot. I la riquesa, i pensar que aquesta riquesa que tenim no ve de nosaltres, no? Sinó que és el Crist que em fa descobrir. Ara, jo ja està disposada a voler descobrir aquesta riquesa. En una parròquia mateix, vull dir que tot el que hi ha bones, que a mi no m'han dit que haguéssim pogut consultar, espera't, però mira la riquesa que hi ha.
Sí, sí. Sí, i vull saber discernir, no? Vull dir, quan, què m'està dient el senyor a través d'aquesta persona que se m'ha creuat a la vida o aquest, això de la parròquia, dius, hi ha un altre que ho està fent i llavors tu et sents com piques perquè resulta que a mi no m'han tingut en compte, que dius, Roser, doncs sabia veure, dir, pues el senyor potser m'està parlant a través d'aquesta persona.
A través de...
I per tant, jo deixo fer i em poso al seu costat, no sé. Sabia veure la intervenció de Déu, si més no, en nosaltres per decidir o per fer el que
sigui. Entenc, o sigui, que entenc molt bé teòricament, la presència de Sir, la crida de Sir, perquè el poble, i en canvi, no sé descobrir les crides de Déu que es donen al costat de les persones del que estan fent. A vegades has de dir, per qui no, vull dir, això és a part. Però vull dir que com a actitud, que aleshores dius, i Déu m'està parlant a través d'això, vols dir?
La importància d'un director espiritual, o no, si no una director espiritual per veure-t'hi cada dia o cada setmana, algun referent que saps que un cop al mes, un cop cada tant en tant, poder anar a parlar amb aquella persona que ja et coneix, i mira, escolta, em passa això, em passa l'altre. Jo crec que el Senyor parla, em parla a través d'aquella persona, que l'Esperit Sant, quan estem en conversa, en aquest sentit, buscant una mica raó a què fer o a què dir, doncs jo crec que Déu hi és. Sí, sí, intervé, en aquest sentit.
No, i tant. Uh-huh. I tant.
A vegades pot ser que ens passi aquesta... desapercebut perquè ens manca fe, no?
Sí.
Molta fe.
Sí, sí, vas dir, doncs, a parlar a través d'unes circumstàncies d'una persona i no ens sou capaços de descobrir... Mm. Pues sí, és
perquè no es fan les coses com tu voldries, perquè com t'ho havies demanat,
sí, sí.
Perquè creus que aquí això havia d'haver sigut tal per seguir no tal altre, i que...
Perquè, al fons, no demanes que Déu et dongui el camí, sinó que et beneixi el que tu has escollit.
Ah, mira.
No. Això està
sí,
bé.
Sí,
aquest està bé, va dir, està bé.
No, no, jo vull que em diguis per on he d'anar. No, no, anem a Déu a la pregària dient-li, beneix aquest camí, jo vull anar per aquí, eh? Vull dir, fes que sigui així,
clar,
eh?
Que quedi clar,
eh? I no, potser el senyor vol una altra cosa.
I també, a vegades, demanem coses a Déu que no ens les concedeix i ens enfadem, ens emmoïnem, no, no. Però potser aquestes coses que demanem a Déu no ens convenen. Uh-huh. I per això Déu no ens les dona.
Evidentment.
Podria ser també, no?
Oh, i tant,
Roser,
i tant.
Què et sembla, tu?
Depèn del que demanis. Jo tinc molt clar, ho vaig aprenent i intento, una cosa que he dit abans, aprendre-ho cada dia, que és que el que a mi em toca demanar és que Déu ho sigui tot en totes les coses. Si Déu ho és tot en totes les coses, estarà en el que jo vull fer, estarà en el que tu m'ensenyes, estarà en el que l'altre em diu, estarà... O sigui que no busco un resultat concret per veure si m'ho concedeix o no m'ho concedeix, sinó que no em toca a mi demanar això. No em toca. El que em toca a mi és que Déu sigui conegut, present ell, per part d'ell hi és, però que Déu sigui conegut i estimat per totes les persones.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Escoltem ara la tercera lectura, que és l'Evangeli. Aquest diumenge quart de Quaresma és de Sant Joan i del capítol tercer.
En aquell temps, digué Jesús a Nicodem: com Moisès en el desert enlairà la serp, també el fill de l'home ha de ser enlairat perquè tots els que creuen en ell tinguin vida eterna. Déu estima tant el món que ha donat el seu fill únic perquè no es perdi ningú dels que creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu envia el seu fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. Els qui creuen en ell no seran condemnats. Els qui no creuen ja han estat condemnats per no haver cregut en el nom del Fill únic de Déu. Déu els ha condemnat perquè, quan la llum ha vingut al món, s'han estimat més la foscor que la llum. És que no es comportaven com cal. Tothom qui obra malament té odi a la llum i es vol quedar en la foscor perquè la llum descobriria com són les seves obres. Però els qui viuen d'acord amb la veritat sí que busquen la plena llum i que tothom vegi què fan, ja que ho fan segons Déu.
Segona part del diàleg de Jesús amb Nicodem, que esdevé en aquest fragment amb les paraules de Jesús només i on es posa en relleu l'amor que Déu té per la humanitat, mostrat sobretot en enviar-nos el seu propi fill per a salvar tots els que creuen en ell. Bé, Roser,
Home, jo penso que la conversa de Nicodem amb Jesús devia ser molt interessant, no? Com si Jesús li fes la confidència del seu pensament, que s'acosta a la passió, i tot recordant, però també recordant que és Nicodem qui el va buscar. Jo ja sé, després que dic, tu no haguessis vingut si jo no t'hagués cridat, ja ho tinc present. Però també m'agrada subratllar que Nicodem va buscar Jesús, vull aprendre, què és el que fas tu, no? Aleshores, potser no és un detall així com molt important, però Jesús també ens demana a nosaltres que ens moguem, que preguntem i, per tant, que preguem. Vull dir que, però que preguntem, que anar a la comunitat, abans parlaves de la comunitat, a un director, o pregunta. Perquè si et vas quedant només amb el que saps, doncs aleshores potser et vas fent tu tota la teva història de salvació. Vull dir, no té res a veure.
Sí, tu mostres aquí Nicodem, evidentment, com podria ser un de nosaltres. Jo el primer pensament que em va venir quan vaig llegir-ho és al revés, és dir, Nicodem, és tanta gent que hi ha al carrer que no tenen fe per les circumstàncies que siguin. No han conegut l'Església a través de la fe dels pares, o potser n'han renunciat en algun moment de la seva vida, de la seva joventut, als apartats de l'Església. És a dir, tanta gent que viu amb inquietuds. Jo em vaig trobar, tant pujo a Montserrat i m'estic 3-4 dies, per mi són uns petits recessos que em van molt bé, i estic sol i potser parlo amb algun monjo, i un cap de setmana em vaig trobar amb un grup que es veu que es troben periòdicament, que són agnòstics, és a dir, estan en recerca. Però clar, una en recerca, dius, podrien anar, jo què sé, a un altre lloc, no? A una casa de colònies, exacte, a la muntanya. Però no, es troben a Montserrat i demanen que els acompanyi doncs, un monjo de Montserrat a descobrir la seva fe, o a descobrir les seves inquietuds, no? Que creuen en un ser superior, però no saben dir-li Déu, no saben trobar que aquest Déu sigui el Déu dels nostres pares, que ve del poble d'Israel. És a dir, jo crec que al carrer hi ha molta gent amb aquesta inquietud, eh? Indiferència també n'hi ha, i ateus, allò que diuen militants, també n'hi ha, evidentment, gent que diu no a l'Església, no a Déu, això no existeix, però hi ha una gran massa de persones que són les que hem d'arribar amb el nostre exemple, la nostra actitud, que són Nicodems. Són gent que si t'hi assentes i parles... No, és que jo a l'Església no vull saber-ne res. Home, però tu coneixes el mossèn Antonio d'aquí de la parròquia? Ah, sí, aquest mossèn, aquest està bé, aquest parla bé, que el dia vaig anar a un enterro, no sé què, i per Nadal amb la meva dona encara hi anem a missa i m'agrada escoltar-lo. Home, entens? Vull dir, tanta gent els hi falta algú al costat, hem de fer molt de Jesús en aquest sentit, al costat de molts Nicodems. Eh?
Quan dius de tanta gent, penso en molta gent que ha posat la barrera de dir jo ja sé prou, jo ja sé prou. Tant de fe com de no fe, diguéssim, de l'incrèdul, de dir, a mi aquest què m'ha d'explicar? Jo ja sé el que vull. O de dir, o em tanco i de dir, no tinc per què res més. Que és el que penso que hi ha en molt jovent avui dia. De dir, què m'han d'explicar a mi? Jo ja sé el que vull i el que busco. Tot això és una altra història. Que aleshores és com pots fer descobrir aquesta profunditat del diàleg íntim d'aquesta persona amb Jesús, no? Costa. Jo penso que costa perquè se tanca l'altre. Ja sé que no puc ser pesada, però a la millor se tanca l'altre de dir no, m'és igual, no cal que m'expliqui res, no? No sé, em costa. Com s'ha arribat, doncs, en aquesta... moment d'indiferentisme. Bueno, sí que és veritat.
Sí, no, es veu clar, evidentment, la societat, però sí, és veritat que et sorprèn que s'ha arribat a aquesta indiferència, no? Exacte. A mi em sorprèn molt que la parròquia, a més no Sant Cugat, que és un bisc habitualment, doncs veure els moviments de joves. Dius, aquests joves com han arribat a la fe? Pels seus pares? Per un amic? Quin amic ha sigut el que li ha parlat? Perquè a vegades parles amb algú i et diu, no, un amic de la universitat. Ostres! Que gran, no? A partir d'una conversa d'amic, d'amistat, de confiança, aquell nen es descobre a Déu, no? Uau, això és... En una societat que diem tan materialista, tan egocentrista, tan... Trobar a Déu i trobar sentit de la vida a través del seguiment de Jesús és algo brutal.
Jo trobo això, en aquest sentit, és molt important, i aleshores aquí sí que el moviment a la parròquia hi té molt a fer. O sigui, en quant a testimoni. Que aleshores... Tu tens un lloc on pots enviar algú, tu tens un lloc on es pot parlar, tu tens un lloc on pots comprar el que tu penses, el que tu creus, el que tu dius, i l'altre et pot dir, escolta'm, que això no va per aquí, no? Això sí que és important, tenir aquest espai. O sigui, Nicodem va anar a buscar Jesús perquè el podia trobar. Doncs a veure qui busco jo, que pugui trobar, no? Per poder parlar, doncs, en aquest sentit que dèiem, eh? Que és maco el text aquest.
A mi t'hem insinuat el tema de la formació contínua en els cristians. A les parròquies, moltes ho fan, moltíssimes, sí. Penso, eh? Però donen una formació constant, permanent, diguéssim, cada primer dijous de mes, una xerrada, una conferència, alguna cosa que ens ajuda, eh? No en tenim prou amb el sermonet del diumenge.
Per això hi ha un problema, et dic per l'experiència nostra i que es fa, vull dir que hi és, que hi és. Que aleshores et trobes que van venint les mateixes persones.
Que s'hi apunten a tot arreu.
Estan a Càritas, estan a Vida.
A Mans Unides, a Càritas, al grup de catequesi.
Vull dir que ja està bé, però dius, no és... Bueno, jo no puc dir que no, el judici no em toca fer-lo a mi, però de dir, home, i aquell altre, i aquell altre, i aquell altre, o que un altre, doncs, que ve el dia que vol, i l'altre que ve el dia que vol. Depèn de
bueno, si són conferències obertes que temes diferents, pot ser així, no? Jo a la parròquia aquesta que vaig a Sant Cugat, doncs ho fan això cada dijous, un cop al mes, i una xerrada sobre un tema. L'altre dia vam parlar del llibre de l'Apocalipsi, un altre dia parlaran del sacrament de no sé què, i bueno, és una hora i mitja de forma de xerrada i després es posen en comú petits grupets. Jo penso en altres esglésies, les evangelistes, la tinc un company, un amic que és evangelista. L'altre dia em va acompanyar, va voler que conegués la seva església, allà al barri de Gràcia. I vaig a la seva església. Saps com treballen el tema de la formació? És molt important per ells. O sigui, ells tenen el culte el diumenge, però doncs, entre setmana tenen dos dies de no sé com li diuen, no és escola, és formació. I això, doncs, es coneixen els textos, a Sant Pau se'ls coneixen tots de memòria, cosa que jo no sé. Vull dir, me'n dono compte de la meva ignorància, no? Bueno, ens falta això, també, no? Aquest punt de saber interessar-nos, com Nicodem, de la realitat i de la veritat quina és.
Deies de l'Església Evangèlica.
Sí, és evangelista, sí. Mm-hmm.
Doncs ho hem de deixar aquí, però si voleu, com que esteu tan animats, podeu venir diumenge vinent, si us va bé, que comentarem bueno. Aquí a la taula d'Evangeli les lectures del diumenge 5è de Quaresma. Molt agraïts per la vostra col·laboració, Josep Montoya, gràcies.
Ens retrobem la setmana que ve.
Roser
sí,
Soler.
Sí, Roser Soler, gràcies.
Sí, sí, sí.
I també gràcies al Jordi Carretero, que ha estat a la direcció tècnica del programa. La Cristina Orduña fa la locució de les lectures, a la direcció i presentació, Maria Marín, la que us parla. I, com no, hem d'agrair als nostres oients la seva fidelitat a la taula del Evangeli. Gràcies de debò. I també la fidelitat a Ràdio Estel. Ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic, dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica, que és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. I finalment dir-los doncs, que esperem aquí diumenge vinent. Una abraçada, adeu-siau.